Bona tarda i bona hora, els saludem una altra edició més del Dodoà des del restaurant del Celler de la Planassa. Manel Cerdà, bona tarda.
Bona tarda, Joan, bona tarda a tota la nostra audiència. Efectivament, una altra setmana ens trobem presents en aquest restaurant que ja fa algunes setmanes també va acollir una altra edició del programa Dodoà, aquest programa que dos cops per setmana, els dimarts i els dijous, de 5 a 7, ho fem en directe des de diferents punts de la nostra vila que coincideixen generalment amb algun establiment que es dedica a la restauració a Palamós.
Avui dijous, doncs, iniciem, encetem ara mateix el Dodoà fins al punt de les 7. Des de les 5 i fins a les 7 intentem, doncs, acostar fins a la terrassa d'algun dels restaurants de la nostra vila en directe a través de la unitat mòbil a diferents personatges que, per la seva feina o bé per que estiguin de vacances a casa nostra, els convidem a estar a la nostra taula per tal de xerrar una miqueta sobre el seu hobby, sobre la seva feina o bé sobre la seva estada a casa nostra, a Palamós. Avui, entre d'altres persones, tindrem amb nosaltres en Salvador Servià, que ben conegut per tots vostès, i també en el Luqui Guri, el conegut Sam, el pianista de Tres Pics i Repicó, que també estiueix a casa nostra, i el tindrem sota la terrassa del Celler de la Planassa. Avui nosaltres, des d'ara mateix fins al punt de les 7 de la tarda, intentarem refrescar una miqueta l'ambient, una temperatura alta, suposo jo, Manel.
En aquests moments el termòmetre, com que he sortit d'un lloc que hi havia aire condicionat, m'és molt difícil, però ho intentarem calcular-ho. Jo
sí,
diria
alta,
uns 29 graus.
29?
29 graus, sí. Em sembla que...
Doncs el que deia...
Que podem apostar-hi.
Més o menys. El que hem de dir és que nosaltres portem el Celler de la Planassa des de les 3 de la tarda, que ens han ofert un suquet d'aquells més extraordinaris. Jo crec que si cada Dodoà que féssim ens convidessin amb un suquet com aquest, Manel,
jo seria
molt més gras, molt més alt, com aquell dels tatuatges que parlàvem abans, que volia picar en Miquel Ferriol. Jo més o menys seria així després de tots aquests suquets.
O serien com en Salvador.
O com en Salvador.
Salvador,
Salvador, bona tarda i bona hora.
Moltes gràcies, i perdoneu perquè a part d'estar gras, com m'acaben de dir...
He dit gros.
Estic una mica adormit perquè és inevitable després d'aquest fantàstic dinar.
També tenim nosaltres l'Agustí Boix i en aquest cas en Miquel Ferriol. Bona tarda i bona hora als dos.
Bones tardes.
Gràcies per ser amb nosaltres. I per parlar d'un tema tan interessant com el que plantegem ara nosaltres. Intentarem parlar una miqueta de la història, de les curses, del volant i de les quatre rodes i del motor, no tan sols d'en Salvador, sinó de les tres persones que ens acompanyen aquí, que em sembla que bé, els lliga l'amistat, una amistat de molts anys, però també els lliga un hobby com és aquest, com és el del motor. El motor s'hi dediquen o el practiquen en Salvador i l'Agustí. En Miquel no el practica tant, però sí que el practicava abans, Miquel.
Bueno, incipientment, al principi, però no.
Va ser pioner autèntic i important. Va ser una de les bases, la seva força de voluntat, la seva consistència davant de les dificultats va ser una de les coses que es va impulsar tots estant en aquest esport.
Oh, vaja, escolta.
Jo deia que avui a lo millor haurem de preparar una estora per les floretes que es tiraran, eh? Jo veig a venir això. De tota manera...
És que és una reunió d'amics.
D'amics, això és important.
Una reunió d'amics.
Jo em sembla que...
Passa, això ha sigut el motiu de que feia dies que no ens veiem, masses dies ja, i ara doncs tornem a estar així plegats i això doncs fa molta il·lusió.
Molt poques vegades, em sembla, es dona la circumstància en un programa de ràdio fet en directe de reunir una sèrie d'amics que cadascú destaca en la seva professió, però que en un moment determinat de la seva joventut van compartir unes vivències, van compartir unes experiències que amb alguns en la seva vida posteriorment els han caminat cap a un cantó, cap a l'altre. Nosaltres avui, jo em sento plenament orgullós d'haver reunit a la gent que tenim aquí a la nostra taula, precisament per això, pel lligam que tenen entre ells i perquè, sens dubte, les experiències i les vivències i les anècdotes que avui podrem explicar en aquest programa Dodoà és una cosa memorable en un programa en directe com el nostre.
És important, eh? I jo haig de dir que he estat darrere d'en Salvador dues setmanes, que ell per la seva feina i també en aquest cas perquè em sembla que va haver-hi la baja, Salvador. Sí. Vas tenir que desplaçar-te fora de Pals, no vas poder ser amb nosaltres aquelles dues setmanes, però que si molt gentilment tu has accedit a estar avui amb nosaltres, juntament amb l'Agustí i en Miquel. I plantejar, jo suposo que deus estar acostumat a les entrevistes típiques, que te parlen sobre la darrera cursa que has fet o la propera que faràs, però que em sembla que, no sé si és la primera, que ho fas amb els teus companys, i que podríem recordar una miqueta les vivències d'un bon principi.
Evidentment, això per mi, no sé quantes bestieses direm avui en aquí, però a mi no se'm planteja com una entrevista seriosa de professional del món de l'automòbil, sinó com l'oportunitat doncs, de fer una xerrada en la que crec que riurem molt tots, que ens perdonin els oients si diem quelcom que en un moment determinat no sigui el que hauria de ser.
Si us sembla bé, podem iniciar la tertúlia tot fent una petita introducció que he preparat jo, i que diu el següent: a tots, més grans o més petits, ens interessa el món del motor, de les quatre rodes. El personatge que avui entrevistem, ben conegut per tots vostès, en Salvador Servià, li ha interessat des de ja molt jove, igualment que l'Agustí o en Miquel. Deien d'ell que amb el seu legendari dos cavalls de la seva propietat era tan ràpid baixant de Vallvidrera com el professional del volant, en Joan Fernández, pujant. Tan sols aleshores en Salvador tenia 19 anys, més o menys, Salvador.
Sí, sí, verdaderament. Ja amb l'Agustí fèiem experiments de preparació de cotxes en la base de dos cavalls i experiment doncs, de conducció ràpida dintre de les limitacions que representava doncs, un vehicle tan poc potent, i totes les nostres desafius i possibilitats s'havien de fer en bases a baixades. La baixada de Vallvidrera era la nostra baixada sprint de referència, i la baixada de la Collada de Tosses tornant d'esquiar fins a Barcelona doncs era ja una cosa una mica més d'endurats.
Ell, en Salvador, amic dels seus amics, sempre diu que quan parla dels seus inicis que es va introduir en aquest món i en va aprendre gràcies a l'Agustí Boix, l'Agustinet. Aquest parell de dos, enamorats del motor, varen formar un dels millors tàndems de la seva època, iniciant-se en les curses amb aquell fantàstic 600, propietat de la mare de l'Agustí. L'octubre del 69 participa en el Rally Girona, més tard el Critèrium del Rally Guilleries, que alternant el volant amb una prova cadascun aconsegueixen un primer absolut, i ells al final de la cursa ni ho sabien. Els gironins aleshores amb els 600 comencen a donar-se a conèixer. Per les seves mans varen passar d'altres cotxes, 124, 1430, que amb una mecànica molt casolana, pocs recursos econòmics però amb moltes ganes de fer-ho bé, s'emportaren diferents premis com el Campionat de Catalunya i d'Espanya, perdó, el 1971. Arriba l'any 1972, després d'una reunió familiar de gairebé dues hores, els joves pilots comencen, o compensen els seus pares, de participar al seu primer Monte Carlo. La mare de l'Agustí, no molt segura del que anaven a fer aquells dos joves, deia allò de corriu, però a poc a poc. Així, a poc, ha anat forjant-se un món dins la conducció. Seat, Ford, Opel, Lancia, etc, etc, han estat algunes de les marques amb les que ha treballat. Curses de Catalunya, d'Espanya, de l'estranger, Dakar. Són curses importants per en Salvador. Diuen els que el coneixen que és un dels millors professionals, en aquest cas, dintre del seu hobby, dintre de l'esport de les quatre rodes del motor. Diuen els que el coneixen que és el millor no professional, de caràcter dur amb si mateix i excepcional amb els demés. Una de les persones que mai s'enfada amb ningú, ni amb el seu cotxe, i quan ha de fer-ho, diu ell, que ho fa amb si mateix. Dedicat al món del motor, a la seva feina, que és director d'empresa, de la seva empresa, és pare de família, té 47 anys, i és com dèiem, en Salvador Servià. Salvador, Agustí, Miquel, gràcies per ser amb nosaltres. Podem iniciar, si us sembla bé, la tertúlia. Nosaltres tenim una sèrie de preguntes de temaris preparats, encara que suposo que aquest temari de preguntes saltarà perquè no se seguirà. O el que pretenem és que no se segueixi, però sí que tenim aquesta base.
Els reis de la irreverència estem aquí, eh?
Els reis de la irreverència.
Vull fer una petita rectificació, jo tinc 46 anys.
Perdona.
No ve d'un any, però és important, perquè a 46 anys he decidit que estic a l'Equador de la meva vida esportiva, i llavors posar-me en un de més voldria dir haver-ne de córrer dos més. I, per tant, no sé si estaré disposat. Vale la rectificació, gràcies.
Valgui la rectificació, 46 anys, no 47, com nosaltres anomenàvem.
De fet, com deia en Joan en la introducció, te se qualifica com el millor no professional. Durant la setmana treballes a la teva empresa i quan pots entrenes i corres, però sense dedicar-t'hi professionalment. Nosaltres ens preguntem si així tens el currículum que tens, què passaria si fossis un professional de l'automobilisme, i a més diuen que els que et coneixen que ets un conductor fantàstic i que t'adaptes a qualsevol tipus de terreny i de vehicle. Això són condicions innates que molts voldrien els que s'hi dediquen professionalment. Per què Salvador Servià no és un corredor professional?
Bueno, és molt difícil de definir la professionalitat autèntica amb aquesta classe d'esport. Diguem que jo molts anys, jo he corregut 22 anys, i diria que 16 o 17 no he sigut professional, amb el sentit de que jo fent carreres de cotxes m'he guanyat els quartos, m'he gastat els quartos que guanyava treballant amb una altra cosa, que és la meva professió amb empreses. Després he estat uns anys doncs, que he tingut l'oportunitat de disposar de mitjans d'equips oficials de fàbriques per córrer, de cotxes i assistències i pneumàtics i vehicles que no he hagut de pagar de la meva butxaca. I llavors doncs, en aquest punt doncs, ja pots ser un professional. I he estat en aquesta frontera bastant temps. No? Jo el que he procurat sempre és, que crec que la professionalitat és això, quan jo he estat a darrere d'un volant intentant guanyar una cursa amb un cotxe pintat dels colors d'uns sponsors i amb els interessos d'una marca, doncs he intentat guanyar per ganes de guanyar i per donar satisfacció a tota la gent de l'equip, no? Llavors això jo crec que és enterament professional. Jo el que passa que sóc un professional dels cotxes, no 365 dies a l'any, sinó 65 o 70. I aquesta és l'única diferència i l'única qualitat. Crec que en la vida hi ha molta gent que alterna professions diferents o treballs diferents, i aquest és el meu cas, i d'aquesta manera ho hem de definir, perquè inclús he tingut la sort alguns moments de guanyar algun cèntim fent carreres de cotxes, per tant doncs tinc que dir que sóc professional a vegades.
Però realment, Salvador, tu no has pensat mai en dir, bueno, doncs em plantejo dedicar-me íntegrament tan sols als cotxes i ho deixem estar, perquè bé, el teu hobby t'agrada molt, és potser una de les passions més importants de la teva vida. Llavors es planteja una miqueta difícil això de dir, bueno, doncs, com que a mi m'agrada molt, plantejo trencar i dedicar-me exclusivament a això.
Mira, fer carreres de cotxes, treballar en una empresa i portar endavant una família, doncs han sigut tres coses que jo he fet i que evidentment et compliquen l'agenda dia a dia i et fan fer molts equilibris amb el propi temps, i és un esforç més suplementari que has de fer. Però és una cosa que si al final te'n surts de tot, doncs tens més satisfacció que si només haguessis fet una de les coses, no? Tot és un problema de planteig. Jo vaig cometre un error molt greu, crec, fa uns 12 anys, que quan era enterament amateur vaig tenir una oferta de passar amb un equip 100% professional, de deixar de treballar i dedicar-me a les carreres de cotxes. I vaig dir que no i vaig seguir treballant. Em vaig equivocar estrepitosament, ho reconec ara, no? Ara em vaig equivocar perquè en aquells moments no hi havia gaires ordenadors i em mancaven dades, no? La primera dada que em mancava en aquell moment és que jo havia estudiat Ciències Empresarials a ESADE i la meva il·lusió doncs era treballar al món de l'economia i de l'empresa, i em pensava que això era quelcom important a la meva vida i respectable, que era el poder ser empresari, no? Després, amb els anys, doncs he vist que ser empresari no ha sigut tan xollo com altres èpoques, perquè hi ha hagut crisis i he hagut de suar, patir i treballar molt per poca cosa. Per altra banda, doncs, en aquells moments que jo vaig tenir aquesta oferta, ser un deportista o un professional d'un esport no semblava que hagués de ser quelcom com és ara, respectat socialment. Avui un esportista és un personatge important, respectat, admirat, i socialment et pots presentar per tot arreu i això no crea cap problema. En aquells moments semblava més aviat un deportista del món dels cotxes.